Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
Que vamos a proceder a iniciar abandonando la sala. La comisión procederá a iniciar.
El que estem escoltant és l'inici de la comissió d'investigació del cas Coldo amb aquesta compareixença de Pedro Sánchez. Ja s'ha assegut, Pedro Sánchez, ja s'ha assegut a la seva cadira de compareixent. Guillem Favo.
A punt de començar. Abans han de decidir com funcionarà el tema de les pauses, perquè la previsió és que l'interrogatori es pugui allargar més de 5 hores, i ja sabem, i ha arribat uns minuts abans que Pedro Sánchez, qui serà l'interrogador del PP. Serà el senador Alejo Miranda, que a més, Marina, està situat just davant de Pedro Sánchez. Tenim el president del govern assegut a l'extrem dret de la taula, davant seu, vull dir, el primer banc on s'asseuen els senadors, és on hi ha aquest senador del Partit Popular, que en qualsevol cas serà el darrer a preguntar a Pedro Sánchez, perquè l'ordre serà de menor a major en funció de la representació que tenen a la cambra acta.
Doncs fem una cosa, com que encara estan amb aquests prolegòmens de la compareixença, nosaltres anem tirant milles i de seguida que hi hagi teca, doncs tornem a connectar i us actualitzem com ha anat la cosa.
De la Comissió d'Investigació sobre els contractes, llicències, concessions, ajudes i altres operacions del govern i del sector públic.
Això és el que està passant al Senat, però com us deia, ja us en farem el resum d'aquí una estona.
Amb quantes persones et creues cada dia? Al país, una de cada quatre viu en risc de pobresa o d'exclusió social. Una realitat que no sempre és visible, la de més de 12 milions de persones que fan el teu mateix trajecte, que seuen al teu costat. A la Fundació La Caixa acompanyem qui més ho necessita, perquè ningú viatgi sol. Entra a queninguviatgisol.org. Fes-ho visible. Fundació La Caixa.
Vols impulsar la teva empresa amb la transformació digital? La Generalitat de Catalunya impulsa programes com el d'Innovació Digital Avançada, que ofereix assessorament a empreses per incorporar noves tecnologies i guanyar competitivitat. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gem.cat/Catalunya lidera.
Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
Ara passen 5 minuts de les 9 del matí.
C'est fou l'amour, plus méchant que le vent. C'est sourd l'amour, comme un mort sur un banc. C'est noir l'amour, et ça passe en riant.
Avui és 30 d'octubre, com us estem comentant, la prèvia de la castanyada, de Halloween, també del gran oblidat en temps moderns, el dia de Tots Sants, el dia dedicat a tots els que ja no hi són, i en el qual el que volem fer és fer una visita i repassar què passa en tot aquest procés, els que volen fer una visita al cementiri, als seus éssers estimats, i és que sembla un tema que ens enxampa de lluny, a molta gent li fa cosa, fins i tot, però al final la mort i sobretot la gestió de la mort és un procés al qual haurem d'enfrontar-nos tots quan ens deixa un ésser estimat, algú proper. I avui hem volgut dedicar un espai a tots aquests tràmits, aquests processos que a vegades no són fàcils i que t'enxampen en el pitjor moment de la vida, que cal seguir quan ens deixa un ésser estimat. Posem-hi una mica de context. Gemma Parellada.
Doncs sí, morir-se no és barat. Bé, morir-se pot ser gratis, però no donar sepultura i tampoc gestionar les restes d'un difunt. Paperassa, urna, cerimònia, la factura es va enfilant i cauen moments on els comptes s'ajunten amb el dol i on sovint no es té el cap gaire clar. Doncs bé, hi ha moltes opcions i a Catalunya les tendències estan canviant. Pugen les incineracions, augmenten les cerimònies laiques i hi ha cada vegada més funerals en streaming. Amb els gairebé 60.000 serveis funeraris que es van fer l'any passat a Catalunya, es van facturar 231 milions d'euros. De mitjana, els familiars que van incinerar es van gastar 4.300 euros. Es pot retallar en flors o prescindir de la sala de vetlla perquè surti més econòmic, però per menys de 2.500 euros és difícil. I el que ningú traurà és el 21% de l'IVA que fa temps que es demana que es redueixi. Si no hi ha assegurança i no es tenen recursos, hi ha un problema. Amb humor ho van abocar al cinema els germans Coen, a la seva obra mestra, el Gran Lebowski.
Fiodor Donald Calabochos. De acuerdo con lo que estimamos que hubiera sido tu última voluntad, entregamos tus restos mortales al seno del Océano Pacífico.
Recordareu la mítica escena en la que el nota, el Jeff Bridges, i el seu amic tiren les cendres al Pacífic, però el vent va en contra i li acaben escampades a la barba. Doncs bé, la qüestió és que la urna que utilitzen és una llauna de cafè perquè justament no tenen recursos.
Que tornant a la realitat i a les dades, cal dir que en el cas de les persones sense recursos, les funeràries assumeixen el càrrec, però això representa només un 5% dels casos. M'acompanyen ja aquí a l'estudi el Jaume Echaurren, director general d'Altima. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I volíem parlar amb vostè d'això, precisament, de tot aquest procés farragós de la mort d'un familiar o d'algú proper, d'un ésser estimat. I se n'ha parlat molt i s'ha dit molt. Clar, és un negoci. I a vegades t'hi acabes trobant en un dels moments més durs de la teva vida on dius, escolta'm, doncs sí, és igual, posa'm tot el que tinguis perquè jo ara mateix no tinc temps de pensar.
Bé, sí, és un servei que quan arriba no és desitjat. I això és un dels primers principals problemes que assumeixen les famílies, no? És un moment no desitjat, amb un moment de dolor, amb un cop fort per la família. Llavors, en aquest moment, el millor és dirigir-se als professionals funeraris, d'acord? Perquè som, no només ens encarreguem de fer un servei i donar sepultura als difunts, sinó d'acompanyar les famílies, guiar-les i explicar-los en tot moment el que s'ha de fer i com han de procedir. I en els últims temps, com ja sabeu, estem incorporant tot a les funeràries, no només Altima, doncs serveis de suport al dol, serveis que es troben al tanatori per superar millor aquell moment, a moments tràgics, si són de funcions tràgiques, traumàtiques, també posem sistemes de serveis d'atenció psicològica a la sala.
Per fer-ho pràctic, algú que ens estigui escoltant i que potser ara no, però que per tenir clar què pot fer si en algun dia passa que se li en va algun ésser estimat i ell ha de fer la paperassa o les gestions, consells pràctics.
Mira, el consell més pràctic és, el més senzill és trucar a la funerària. O sigui, la funerària de referència, la que vulguis treballar, tu decideixes quina vol ser.
I de fet, als mateixos hospitals, quan traspassa algú, hi ha, per exemple, l'Hospital Clínic, i recordo per experiència personal, que t'envien a la part de baix i allà vas i ja pots començar a tramitar.
Allà trobaràs dos oficines funeràries i pots començar a tramitar els papers. Perquè una de les coses primeres que ha de saber la família, i a vegades no se'n recorden, no ho tenen clar, és, primera, el difunt tenia una assegurança que cobrés el decés o no la tenia? És un primer punt que han de tenir clar, perquè el tràmit va d'una manera o d'una altra. D'aquesta manera, el més fàcil normalment és dirigir-se a la funerària i la funerària et farà els passos i t'acompanyarà en aquest procés.
Quan val morir-se? Pels que es queden i ho han de costejar?
Quan val morir-se pels que es queden i ho han de costejar? Depèn.
Però parlàvem d'un mínim d'uns 2.500 euros entre el que costa la incineració, el taüt, perquè al final, encara que incineris la teva persona estimada, l'has de posar dins d'un taüt, i sí, d'aquí hi ha diverses games, i després hi ha tot l'acompanyament, les flors, la música, etc.
Mira, dic depèn perquè des del 2020, d'acord, amb el tema de la pandèmia, ha canviat molt l'ús i costum de les famílies.
Ah, sí, eh?
Sí. Sí, sí, hi ha hagut un canvi que nosaltres el viràvem pel 2030-2040, havíem fet estudis i havíem estat treballant per preparar-nos pels canvis sociològics que vindrien i s'han avançat. Llavors, sí que abans era una cosa molt més homogènia i tothom feia el mateix, però ara hi ha moltes famílies que decideixen fer altres coses.
Què es feia abans i què es fa ara?
Per exemple, abans era molt normal doncs, que les famílies feien tot el procés, es moria el difunt, anaven a la funerària, es comprava el fèretre, feia sala de vella, feia cerimònia i acabava inhumant-se o incinerant-se, d'acord? Ara hi ha moltes famílies que aquest procés el canvien una mica i diuen, algunes diuen, pues, no volem fer sala de vella, volem fer només cerimònia, la volem fer d'una manera diferent, no la volem fer a l'ús d'una parròquia o un oratori d'un tanatori, sinó que la volem fer en un espai obert. Volem fer un servei directament a incinerar i amb les cendres nosaltres ens volem buscar una activitat pròpia de la família. Volem fer la sala de vella, però la volem fer diferent, la volem decorar de la nostra manera, no volem anar tan ràpid com abans, o sigui, també ho estem notant, abans era molt ràpid, ara hi ha famílies que diuen no, prefereixo dilatar una mica més el servei i juntar-ho tot, que em quedi tot el tema de sala, cerimònia, tot junt, i poder agrupar més la família. Llavors, tot això ha canviat. En quant a relació amb el preu, és que depèn. Jo no estic d'acord quan es diu que el servei funerari és car, d'acord? Perquè normalment no es té en baràmetre o no es té en dimensió què vol dir un servei funerari, d'acord? O què vol dir un acompanyament d'una funerària. I, a més, si poses en comparació amb la resta de països europeus, doncs veuràs que no ets tan car, d'acord? Permeteu-me que posin incís de que els serveis funeraris a nivell espanyol i a nivell català són serveis funeraris reconeguts internacionalment i que tenim molt bona premsa de com fem les coses i que si compares qualitat-preu, doncs dones molts més serveis que la resta d'Europa amb un preu molt, molt més ajustat. Per què dic que no està ben calibrat? Aviam, un servei funerari es fa en 48 hores a Espanya, que duria a Espanya. Això vol dir tindre un equip humà dimensionat per donar en 48 hores preparar un esdeveniment que té una sèrie d'actes dins el seu esdeveniment que són complexos.
I que vostès tampoc tenen el càlcul ni el número de persones que hauran d'atendre.
Aviam, sent una mica frívol, sempre ho diem, no? Ningú t'avisarà de quan es va morir. I a més, la nostra cultura ens porta a tindre uns temps molt, molt, molt ajustats. Si acceptéssim, com a resta d'Europa, de dir, bueno, pues escolti, l'enterro fàgil d'aquí uns 15 dies, un mes i mig, o quan a vostè li vagi bé, llavors podríem parlar d'ajustar millor, perquè et pots ajustar...
Això va passar amb la pandèmia, eh?
Amb la pandèmia va anar al revés. A la pandèmia va anar al revés.
Què vol dir?
La pandèmia anava massa ràpids. Val? El problema que va haver-hi amb les famílies que no van tindre temps ni d'espedir-se dels seus estimats. D'aquí van descobrir que bueno, doncs van haver-se de buscar moltes d'elles solucions post-incineració, perquè havien de fer l'acte d'acomiad. Al final, un enterrament és un acte d'acomiad.
Però va haver-hi famílies, em diu, que no van poder veure els cossos dels seus difunts?
Sí, això va passar. Això va passar.
I quina certesa tenen aquestes famílies que efectivament bueno, el difunt era el seu familiar?
Perquè tot el tema de registre, tant l'identificació de l'hospital fins a la identificació dels difunts dins les funeràries, es fa un procés. Home, tu podies obrir la caixa, el podien veure, però no es podien acostar. O sigui, no és el mateix veure el difunt que no poder-te acostar. Moltes vegades nosaltres a les sales de vetlla, quan s'acaba el procés de sala de vetlla, la família demana, sisplau, retirin a la resta de visitants, entrin al fèretre, volem tocar el difunt, volem estar amb ell. El comiat moltes vegades necessita de tacte. Val? No és quelcom només de dir adéu, és l'última oportunitat que tens d'estar amb aquell ser estimat que fa un trànsit. D'acord?
I això no hi va ser durant la pandèmia, clar, és que és que a vegades ens n'oblidem, no? Sembla que faci molt que va passar tot aquell moment, però realment van ser uns moments extremadament durs, sobretot pels que van perdre persones estimades, que no van ser poques, i m'imagino que per vostès, clar, devia ser també un pic de feina desbordant.
Bueno, va ser un pic de feina i un pic d'exposició. Nosaltres sempre des del sector funerari hem reclamat que reconegués també la feina de les persones que van estar allà a primera línia de batalla, perquè recordem que no hi havia EPIs.
Els equips de protecció.
No hi havia EPIs. I el nostre personal havia de sortir a buscar davant d'una situació que no sabíem que teníem entre mans. Val? Setmanes abans, nosaltres vam ser els primers en aplicar un protocol molt estricte i vam aplicar el protocol, perquè us fem una idea, el protocol de l'Ebola. Vale? I tu te'n recordaràs, Anuar?
Sí, vale? Estàs parlant amb l'Anguar, aprofito per saludar-lo perquè el tenim també amb nosaltres, és tanatopràctic, Anuar El Amrani González, què tal, bon dia.
Bon dia.
Clar, fixi's vostè, si estem parlant de que no es podia tocar els cadàvers, una persona que el que fa és preparar precisament el cos a aquest cadàver perquè el puguin veure, perquè estigui, ja m'ho permetran dir-ho així, presentable, perquè el puguin veure els seus familiars.
Sí, en aquesta època van passar com moltes fases, no? Van passar la primera fase, que era que no podien manipular el cos, i després van passar com per una sèrie una desescalada, no?, per dir-ho d'alguna manera, i ja van poder començar a preparar els cossos amb una sèrie de restriccions, però, com comentava Jaume, va ser una època molt, molt, molt complicada, amb molta incertesa, perquè hi havia molta falta d'informació, perquè no sabíem què ens trobàvem, i també amb una certa por, no?, a l'hora de manipular, no? Per sort vam estar protegits i vam estar, bueno, pues, poquet a poquet més informats i vam poder portar bé aquesta situació.
Que, aprofitant també que t'he saludat a tu, podem saludar la Núria Isern. Ella és ex-tanatoesteticista, per tant es dedicava també precisament al que ens diu que es dedica l'Anwar El Amrani. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bueno, també, així, jo estic a la zona de Castelló i així ho fem tot, vull dir, fem des de la tanatopràxia fins al tècnic funerari i l'agent funerari. Vull dir, jo ho feia tot, feia des de les recollides, les documentacions, estava a cementeris obrint i tancant nichos, portàvem els crematoris, vull dir, no només feia tanatoestètica.
Mm-hmm. De seguida vaig amb vosaltres una altra vegada, però tornant al director general d'Àltima, dades. Estàvem dient, ara la tendència és que cada vegada més s'incinera. Tenen dades de quan s'incinera o de quan es fa sepultura?
Sí. Les últimes dades que ha publicat Esfuncat, que és l'Associació de Funeraris de Catalunya, si no recordo, està al voltant del 54% d'incineració, el que passa que això va per barris. Les àrees metropolitanes tenen una incineració molt més elevada, segurament estem a nivells de 62-63%, les zones rurals menys elevades. Quan més a prop hi ha un crematori, més puja la incineració.
I, clar, ara ho dèiem, amb les cendres després què en fas, i sobre això també hi ha legislació. Perquè ara hi ha molta gent que opta, per exemple, per quedar-se-les a casa, també perquè ja no és legal llançar-les a qualsevol lloc.
Aviam, no és que no sigui legal, d'acord? Tu ho pots fer en zones controlades, vale? El que passa que el que sí que ens estem trobant moltes vegades és que les famílies, tu ho has comentat, no? S'ho emporten a casa i a cap d'uns anys et truquen. Diuen, què faig amb les cendres? Doncs el que recomanem nosaltres sempre és tindre un punt de record del familiar.
Mm-hmm.
En aquest aspecte, l'Àltima és pioner, innovador, amb sepultures de cendres. Tenim un laboratori que diem nosaltres, que és Roques Blanques, on estem sempre innovant amb sepultures de cendres, sobretot en l'entorn natural, d'acord? Enterrar cendres, posar una rosella de ceràmica a sobre, un arbre, un ametller, etc. Però sobretot per tindre un punt de record per a la família. La família acaba necessitant tenir un punt on anar a recordar el difunt.
Però un particular no ho pot fer pel seu compte? Escampar les cendres?
Sí. Avui en dia, encara amb el reglament sanitari que hi ha amb la mà, pot escampar-les, però ojo. Ojo, les escampa i com les escampa. El problema és la urna, d'acord? Jo no et diré que no pot fer-ho, però no és recomanable. Per exemple, a Montserrat van tindre molts problemes perquè la gent es passejava per allà, anaven a tirar les cendres i deixaven les urnes per allà llançades. I això havia sigut un problema.
Per tant, les cendres sí, però les urnes no.
No, les urnes no. Val.
També li volia demanar, sobretot tenint en compte aquestes dades, també per quants difunts gestionen vostès al dia? No sé si tenen una mitjana i quina diferència hi va haver amb la pandèmia, per fer-nos anar la idea també.
Mira, nosaltres, el nostre grup, a l'any gestionem uns 16.200 difunts l'any, d'acord? Al dia podem estar gestionant en puntes de normal, estem amb 30-40, en puntes de 50 i en puntes de temporada molt, molt forta, 70. Val? En època de pandèmia estàvem gestionant puntes de 120, 130, 140 difunts diaris.
Déu-n'hi-do. Mm-hmm. I hi ha una època de l'any on hi hagi més defuncions?
Històricament, sempre les èpoques d'hivern i estiu havien sigut puntes d'activitat. Sí que és veritat que amb el canvi climàtic, doncs, tot això es nota, i es va atenuant la demanda, no? Abans era molt, molt evident que tenies un pic de demanda de desembre, gener, febrer, març, i després podies tenir un altre pic el juliol i agost. Ara això es va atenuant, mm-hmm. d'acord? I es va compensant. Però sí que és veritat que més activitat quan fa fred, més activitat quan fa calor.
Dèiem que tenim dos tanatopràctics aquí a la taula amb nosaltres. Anuar, com vas arribar tu a aquest ofici? Perquè, clar, no és una cosa que algú vulgui ser de petit, m'imagino.
Jo vaig arribar per pura necessitat laboral. Jo fa uns anys em dedicava a la construcció i en el 2008 o així pues, va haver-hi aquest crac, no?
Mm-hmm.
I en aquell moment, una persona em va recomanar pues, un curs de tanatoestètica i, si sóc totalment sincer, diré que quan jo vaig anar per primer cop a fer pràctiques, vaig tenir molts dubtes, de no saber si això realment era per mi. En el meu cas, la vocació ha sigut amb el pas del temps, òbviament.
Núria, i tu?
Bueno, doncs jo sí que era vocacional. Jo soc maquilladora multidisciplinar i quan vaig acabar, primer vaig fer estètica, després vaig fer maquillatge i va arribar a les meves mans un folleto de tanatopràxia, de tanatoestètica. I vaig pensar, bueno, em va cridar l'atenció i vaig pensar que podia ser molt bonic que la meva feina fera d'una cosa tan fea com era la mort, doncs alguna miqueta més dolç o més bonic. Jo, de joveneta, vaig estar de voluntària des dels 11 fins als 19 anys a un geriàtric. Aleshores, allí doncs, vaig veure morir a molts dels usuaris. Però, clar, d'una forma, alguna manera dolça, no? Perquè és el final de la vida i tens aquesta consciència de que s'arribi ahir, no? Vull dir, estant en un geriàtric. Aleshores, jo vaig entrar d'alguna manera com, doncs això, com intentant fer la mort de les persones o dels familiars una miqueta millor. Sí que és de veres, i jo quan ho vaig comentar a casa amb 18 anys, doncs me van dir que ni de broma. Aleshores, doncs, en aquest moment no vaig estudiar-ho, i quan van morir meus pares, que va ser el 2013, aleshores em vaig ficar a estudiar tanatoestètica, tanatopràxia, i la veritat que per mi va ser molt fàcil, perquè ja portava, en aquest moment, quan jo em fico a estudiar tanatopràxia, ja tinc totes les disciplines dins del món del maquillatge.
Clar.
Aleshores, a l'hora de poder aplicar-lo en tanatopràxia em va ser molt fàcil, i bé, també és notar, no? Jo, la meva sensibilitat a l'hora de mobilitzar un cos a la dels meus companys, doncs era una altra.
Perquè, Anwar, tornant a tu, com és quan us arriba un difunt? Com el prepareu? Quanta estona hi dediqueu a poder preparar un difunt perquè el després se'l pugui exposar?
El que sigui necessari.
Cada difunt... Això és molt ambigu.
Sí. Perquè al final estem parlant que cada difunt te dona informació, cada difunt té unes exigències i unes necessitats diferents. Llavors sí que és cert que, encara que estem treballant...
Però cada difunt o la família del difunt?
També. La nostra feina té un 50% del que nosaltres veiem, la nostra intuïció, la nostra professionalitat, però, òbviament, estem basats en les necessitats de les famílies.
I tu dius, el difunt també té les seves pròpies necessitats.
100%.
Què feu? Quan us 100%. Arriba el difunt, què és el primer que feu?
Bueno, són una sèrie de passos, evidentment, molt extensos. Intentaré ser el més breu possible, ¿vale? El primer que hem de fer, òbviament, és verificar la seva identitat.
Mm? Això ho feu vosaltres?
Això ho fem nosaltres, òbviament. Però, clar, quan nosaltres ens arriba la persona difunta, prèviament ja ha vingut d'un procés de recollida que, òbviament, té una traçabilitat en quant a la seva identificació, òbviament. Lo següent és informar-nos sobre les necessitats que la família ha transmès en quant a la seva preparació. Hem de saber en quin tipus de servei estem, oi? I quines necessitats tenen. El següent és observar el cos. El cos et parla, el cos d'alguna manera et diu. Per això deia que té també una part molt important de connexió, tant visual com, bueno, depèn de la persona, fins i tot espiritual, no? De veure, no? Què t'està dient, veure com era. I un cop tens totes aquestes coses, ja pots començar. Perquè el més important, primer, és tenir la informació, el següent és aplicar aquesta informació. No?
Però clar, i després d'haver connectat espiritualment, com dius tu, amb un difunt o amb més d'un, perquè m'imagino que en gestiones més d'un al dia, tu te'n vas a fer una cervesa.
Bueno, és una feina que, òbviament, has de tenir un equilibri, has d'estar equilibrat.
Teniu acompanyament psicològic, vosaltres?
Sí. Sí. El que passa és que això és molt personal, també. Jo no puc parlar per tots els tanatopractors. Cadascú ho viu d'una manera diferent. Però sí que és cert que has de mantindre, no? una línia entre que no t'afecti el que estàs veient, poder tenir una vida normal, òbviament, i poder donar el màxim. Cadascú tindrà la seva manera, no? A mi m'ajuda molt el fet de pensar que estic ajudant tant amb ell com a les famílies. Parlem molt de les famílies i, òbviament, són importants, però jo crec que s'ha de parlar també d'ell o ella, el difunt.
Núria.
Digue'm.
No, dic que si coincideixes, que si tu també passes per aquest tipus de procés, si tu també necessitaves quan feies la teva feina aquesta connexió espiritual amb el difunt.
Sí, d'alguna manera la fas perquè són persones, no? Jo sí que també mirem molt el certificat mèdic de defunció, les causes de la mort, per veure doncs, les possibles alteracions que podien hi haure en aquest cos, perquè, clar, una volta morim, doncs el cos continua funcionant d'una altra manera i això ho hem de tenir en compte. Però sí, la connexió en el difunt, sobretot és del respecte, no? Jo penso que quan un difunt i una família arriba a un tanatori en el que te trobes, que d'això no estem parlant, és en molta vulnerabilitat. Vull dir, tant el difunt, perquè clar, doncs el que està és el cos, ja no hi ha una consciència, no? Aleshores no es pot defensar de res, es pot trobar en una funerària alguns tanatopractors que no siguin tan professionals i escolta, per això penso que la figura del tanatopractor és molt important i s'ha de tenir molt en compte i s'ha de respectar a nivell professional, inclús les empreses d'Urgent doncs, cuidar més a este personal. Per què? Perquè són les últimes persones que cuiden els nostres sers estimats, però també ens cuiden els vius.
Núria, a tu et van veure en una obra de teatre que es deia Aquelles que no han de morir, i era una obra on criticàveu la capitalització de la mort. Una mica en parlàvem també ara amb el Jaume Echaurren, amb el director general d'Àltima, i no tinc clar si compartiu gaire la mateixa visió, per tant, us convido també a tots dos a poder-ho debatre, eh?
Sí, me sembla genial. Sí, mira, ha dit coses interessants el director d'Àltima. Com ha dit que es deia? Disculpe, que no recordo.
Jaume.
Jaume. Ha dit coses interessants i jo comprenc que ell ho diu doncs, des de que és una empresa, des de que han de, clar, tindre beneficis. Però, clar, la meva visió és una altra, no? Jo comprenc que ella ha parlat de lo complexe i de tots les coses que se li tenen que fer, el servei que se li ha de fer a un difunt, no? Clar, que hi ha un equip humà treballant, fent un treball, que això té un cost. Però jo, després d'haver treballat en funeràries, després d'haver sigut treballadora del sector funerari, després de viure la pandèmia, que també vaig ser funerària durant la pandèmia, van sortir moltes preguntes. I una, que és la clau, penso, és que si nàixer no ens costa diners, per què morir ens costa tant? Penso que per nàixer l'equip que hi ha, doncs, com vostè comprendrà, penso que és molt més car, no?
Una pregunta. Néixer no ens costa diners?
Néixer costa diners a l'Estat perquè tu cobreix la sanitat pública, no?
I qui paga?
No.
És que aquí a vegades es confon... Un moment?
Sí.
Es confon a vegades els termes. Es confon els termes. Sí. És a dir, costa diners, tot costa diners. A la vida no hi ha res gratis. No hi ha res gratis. Res gratis.
Respirar.
Una altra... Fins i tot, en alguns punts, respirar també costa diners, val? Perquè quan tens problemes per respirar necessites un respirador. Sí. Val? No hem de confondre amb aquest terme si costa o no costa diners, d'acord? Néixer costa diners. Aquí, en aquest país, està cobert per la sanitat pública, però altres països del món no està cobert per la sanitat pública i, per tant, has de pagar i costa diners.
Estic parlant d'este país.
Però és que llavors no ens poden passar... No poden dir, o sigui, no podem confondre el discurs de dir costa o no costa diners, hi ha un cost darrere. Qui el sufraga? Bueno, hi ha països com Portugal, on l'Estat paga 1.400 euros de la defunció, vale? I ho paga i ho subvenciona, d'acord?
Vostè creu que això hauria d'estar més subvencionat, morir-se?
Morir-se hauria d'estar subvencionat? No ho sé. La veritat és una pregunta que no puc contestar ara. Si hauria d'estar subvencionat o no hauria d'estar subvencionat. El que sí que hauria d'estar és tot allò que perjudica el preu del servei i està encarint el servei, sí que s'hauria de treure com el 21% d'IVA. Això, per exemple, sí que hauria de ser així. Hauria d'estar subvencionat. Fa anys Portugal fa anys que pagava el 100%. Portugal va baixar ara a una ajuda de 1.400 euros i ja veurem que seguirà fent, no? Perquè a vegades les arques de l'Estat no arriben. Llavors, costa diners? Sí. Hi ha empreses públiques de servei funerari? Sí. I els seus preus són igual que els de les empreses privades? Sí. I fins i tot alguns més alts. O sigui, a mi, el tema de si és car, no és, que si costa diners a la família o no ha de costar, no és un tema de les funeràries. És un tema, si va estar, pots subvencionar-ho o no pots subvencionar-ho?
Núria, perdona, és que et sentim des de lluny, per tant, torna a començar, que estàvem escoltant el Jaume i no t'hem escoltat començar, digues.
He dit que també hi ha funeraris sense ànim de lucres. Vull dir, hi ha fundacions. A Caldes de Montbui, per exemple, en teniu una, Santa Susana. Jo penso que seria ells el model que hauríem de seguir. Penso que fer negoci de la mort és una cosa... Doncs no sé com dir-ho. Les barbaritats que s'arriben a cobrar, perquè vostès han estat parlant de 2.500 euros a Barcelona. Així a Benicarló, la mitja que tenim està en 5.500 euros i a Barcelona no conto que siga de 2.500 euros ni de broma.
No, des de 2.500 euros. Depèn del que vulguis fer. A veure, i depèn de quin tipus de servei vulguis tenir. És que tot és un depèn. És a dir, Santa Susana ho cobrem bé. El cas de Santa Susana el conec bé. És una funerària que té una sala de vella en una residència, correcte?
Sí, sí.
Vale. Molt bé. Aquesta sala de vella té el servei que té un tanatori. No, tu pots optar per aquella sala de residència. Si et serveix aquell servei, vas allà, molt bé, i allò tindrà un preu. Però si vols un altre tipus de servei, tindràs un altre preu, d'acord? I el mercat és obert i avui en dia pots optar pel preu que tu vulguis.
Que no és una opció o que quan la persona li acaba de faltar el seu familiar i en seguida es truca a una funerària, que de fet inclús des d'alguns hospitals ja recomanen unes funeràries o unes altres, i les famílies en aquest moment no tenen tampoc molta capacitat de triar.
Jo,
no?
jo puc parlar del cas que conec de Catalunya i no de Castelló, perquè a Castelló no ho parem. A Catalunya...
Jo a Catalunya he treballat,
Vull sí, dir, pues, actiu, a Catalunya sabràs que hi ha hagut sentències de sanció a funeràries, nosaltres vam ser una d'elles, per temes del que comentes tu o perquè semblava que era així, i fa molts anys que els hospitals assenyalen totes les funeràries objectiu que pot triar la família. Fins i tot les que tenim oficina a dins dels hospitals, dins del nostre protocol estem obligats a explicar que hi ha altres funeràries. I, de fet, aquells difunts, perquè nosaltres som Barcelona, aquests difunts a Vall d'Hebron és un hospital significatiu de Catalunya, o Clínic, o Bellvitge, que estem hospitalet també, que són d'altres poblacions, ja no passen per aquestes oficines, se'n van directament a les seves funeràries. Si nosaltres ja no els veiem.
Se'ns està acabant el temps, però els vull agrair molt que hagin volgut participar d'aquest debat, d'aquesta taula. Hem pogut conèixer també la feina d'un tenentor pràctic, que és una feina absolutament allunyada de la realitat de la majoria de mortals, i que només hi pensem doncs, quan ens toca acompanyar algú que se'ns ha anat. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Jaume Chaurren, director general d'Àltima, Núria Isern, ex-tanatoestaticista, i Anwar El Amrani González, tanatopràctic. Gràcies a tots tres.
Moltes gràcies.
Molt bé,
gràcies.
Ara, bon dia. Un petit comentari. I és que les coses han canviat després de la pandèmia perquè han parlat de la mort.
Efectivament, això també és veritat. I ara hi tenim l'ull molt més posat al damunt. La pandèmia, que com ens estava explicant el Jaume, no va ser un moment fàcil, i sobretot també per les famílies que no va poder acomiadar-se dels seus familiars. Afortunadament no som allà ara mateix. Esperem que, si es torna a repetir una situació així, com a mínim haguem après alguna cosa. Gràcies a tots tres.
Moltes gràcies. Adéu. Bon dia.